Avui al programa posem el focus en els resultats de les eleccions americanes, on Donald Trump ha guanyat a la cursa presidencial de 2024, un fet que genera reaccions no només als mateixos Estats Units, sinó també arreu del món. Per entendre què significa el retorn de Trump a la Casa Blanca, avui parlem amb Damià Bonmatí, que és periodista català, amb una llarga trajectòria als Estats Units, que actualment treballa de corresponsal nacional per a Noticias Telemundo i col·laborador de ABC News. Damià, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, bon dia aquí.
Bon dia per tu, efectivament. Has pogut recuperar-te després del seguiment que esteu fent de la campanya i també de les eleccions?
Estic en el procés de recuperar-me. Sí, encara una mica zombis, però he pogut dormir aquesta nit de dimecres a dijous, perquè la nit electoral com a tal no vaig aconseguir dormir ni una hora, perquè tenia un parell d'hores per dormir entre un especial i un altre, i la veritat és que l'adrenalina no va permetre conciliar el son.
M'imagino que la jornada electoral fos més tranquil·la del que es preveia en un principi, donada la claredat dels resultats, també és d'agrair, no?
Va ser més curta, sí, del que s'esperava, tot i que vam anunciar-ho a l'hora local de l'est dels Estats Units, o sigui, de Nova York, de Miami, on jo estic, a 6:15 del matí. Per tant, igualment la nit va ser llarga, però sí, nosaltres contemplàvem dins de l'operació de l'empresa, que la part en espanyol és Telemundo, la part en anglès és NBC, sí, hi havia protocols pensats perquè això durés bastants dies, possiblement diversos dies o fins i tot setmanes, i sí, es va resoldre molt més ràpid del que es pensava, perquè els estats claus van emetre els seus resultats electorals més ràpid, i també, com dius tu, perquè és que va ser molt més contundent del que es podia imaginar la victòria de Donald Trump.
Us ha sorprès no tant la victòria de Donald Trump, que podia passar, sinó amb la contundència com s'ha produït, us ha sorprès també els mitjans?
És així, Carme, crec que no ens ha sorprès la victòria, sí la contundència. Repetíem una i altra vegada que hi havia 7 estats claus, indecisos, swing, que es diuen aquí, que poden votar per un, per altre, que tot es decideix per uns milers de vots. Finalment, d'aquests 7 estats, ja n'hem projectat 5 per Donald Trump, i en els dos que queden, que són Arizona i Nevada, perquè tenen un recompte lent, va liderant Trump també. Per tant, molt possiblement dels 7 estats indecisos, 7 per Donald Trump, això sí, és contundència i això sí, és històric.
I quins han estat els estats clau que han inclinat la balança cap a Trump?
Mira, el que va ser clau va ser Wisconsin, perquè va ser el que va acabar superant la barrera dels 270 vots electorals que ell necessita per convertir-se en president, però realment durant la nit va ser progressiu. Va aconseguir Carolina del Nord, que ja portava anys votant republicà, però era considerat un estat clau, però va capgirar Georgia, que l'havia guanyat Biden, Geòrgia, que diríem en català, Pennsylvania, que també la va capgirar, que l'havia aconseguit el 2016, però no el 2020. I després aquest triomf de Wisconsin, que et dic que va ajudar-lo a superar els 270 vots electorals. I més endavant, aquí ja era primera hora de la tarda, el nostre Decision Desk, que és, diguem-ne, la taula central d'NBC que projecta els guanyadors, va projectar també Michigan. Tots aquests estats eren indecisos. I és curiós que Wisconsin fos el que el convertís, no?, en ja en president electe, perquè vam estar a Wisconsin el mes de juliol a la Convenció Nacional Republicana. Van escollir aquest estat, que havia votat demòcrata i també republicà, un estat pèndol, no?, per fer la Convenció Nacional Demòcrata, que el converteix per tercera vegada en el nominat republicà la presidència, i curiosament és l'estat que el va projectar com a president.
Quin ha estat el factor més determinant que ha inclinat la balança a favor de Trump?
Crec que encara ho hem de deixar reposar una mica, però per ara jo diria, pel que s'està dient, parlant amb electors, amb analistes i veient les dades, no?, que hem estat analitzant, l'economia crec que va tenir un rol important.
Mm.
I és curiós que sigui l'economia, perquè sí, ja hi va haver una forta inflació, sobretot a la pandèmia, no? 2021, 2022, primers anys de Biden a l'administració, s'ha notat, ha crescut molt el preu dels aliments bàsics, de la restauració, del lloguer, de les cases, però s'havia estabilitzat l'inflació en els últims mesos, i jo no teníem dades del 7, 8, 9% d'inflació, tenim una dada que diré ara de memòria, però en torna al 3%, que moltes economies del món ens envegen per una inflació d'aquest nivell tan continguda, però malgrat això l'economia ha tingut un pes. Malgrat això, i malgrat que l'economia dels Estats Units té un bon creixement del PIB, l'economia dels Estats Units té una taxa d'atur baixa, però la sensació popular d'una banda i després la imatge que des de la campanya de Donald Trump s'ha pintat de l'economia han tingut un efecte molt major que l'economia real. És a dir, les dades macroeconòmiques no són suficients, la gent ha votat des de l'entranya, des de la seva cartera, des de la seva economia de la casa, no?
Domèstica, del dia a dia. Sí. Uh-huh. La participació, hi ha hagut més mobilització de vots en les eleccions actuals que en les anteriors?
Aquí la dada de participació no surt així oficialment com a Catalunya. Per tant, encara crec que jo no he vist la dada concreta, però les dades de mobilització sí que pinten, no? Apunten a històriques. El vot anticipat va ser històric a molts estats. Estem parlant de molts milions de vot popular. Per tant, jo així, a priori, preliminarment, crec que sí va ser una participació bastant massiva comparat amb altres anys.
Mm-hmm. En referència a l'anàlisi de vot, hi ha hagut canvis en la distribució del vot per grups d'edat, per gènere o per origen?
Mira, crec que això ha estat fascinant, perquè aquest és un canvi que va començar ja el 2016, quan Donald Trump es presenta a les primeres eleccions presidencials i les guanya, però crec que aquesta vegada s'ha acabat de fer el canvi definitiu més estructural de com voten els Estats Units i qui vota a cada partit. Perquè hem de pensar que el Partit Republicà acostumava a ser el partit del poder econòmic, de les classes benestants, el partit que votava a favor de l'1% o de qui controla l'economia al Congrés i encara vota a favor d'ells, i els demòcrates representaven molt més la classe treballadora del país. Hem vist progressivament un canvi, però aquesta vegada ja definitivament, que qui ha donat més suport a Donald Trump és la classe treballadora, és les persones de nivells baixos i mitjans d'ingressos, i en canvi qui vota demòcrata, això republicà, et deia, i demòcrata és qui té estudis universitaris, qui té un nivell socioeconòmic més alt, i no ha estat suficient. És a dir, no han votat els demòcrates. Potser sí les classes amb estudis universitaris han votat encara els demòcrates, però la coalició tradicional, que se li diu així, coalició que va donar els triomfs, per exemple, d'Obama, i si parlen de dones, d'afroamericans, de llatins, ja no han votat amb la mateixa força ni amb el mateix entusiasme els demòcrates. Han perdut vots totals i, a part, en aquest canvi que us dic, no, s'hi suma que en grups concrets, com per exemple els homes i com per exemple els homes llatins, que tradicionalment votaven demòcrata, s'hi s'han vist totalment fascinats, seduïts per Donald Trump.
Ja que parlàvem del Partit Demòcrata, això ha estat una bufetada, però amb la mà oberta. Aquests resultats obligaran a reestructurar el partit?
Imagino i somric a la vegada, perquè crec que el 2016, és a dir, les causes estructurals, no, d'arrel que van portar la derrota aquest dimarts, crec que ja existia en el 2016 quan Donald Trump guanya a Hillary Clinton inesperadament. I no sé si el Partit Demòcrata va fer els canvis llavors que necessitava, no? En el sentit que hi ha una part dels Estats Units que s'ha anat creant, es diu en anglès, un gap, no? Una distància important entre aquestes classes populars, sobretot blanques, però ara també llatines, que no s'acaben de trobar en l'economia digitalitzada, l'economia del segle XXI, i els demòcrates no només no han treballat per donar-hi resposta quan van veure que el 2016 Donald Trump els va fascinar, sinó que s'ha anat incrementant aquesta distància, no? No sé, veurem què passarà entre els demòcrates. Tampoc hi ha un líder o no hi ha uns líders emergents en el Partit Demòcrata que donin resposta a això, perquè recordem que de manera inesperada, gairebé a última hora, el president se surt de la carrera presidencial i la vicepresidenta, que arrossegava sobretot en els primers 2 anys de govern dades de prestigi, com es diu, de percepció pública baixes, sí, es converteix en la candidata sense un procés de primàries i amb un petit somni d'estiu que feia veure com un miratge que de cop era una persona popular quan veníem d'anys que tenia una percepció pública dolenta.
Com es percep el paper que pot fer a partir d'ara els pròxims 4 anys el nou govern de Donald Trump en el panorama internacional?
Aviam, crec que el primer govern de Donald Trump va ser una mica improvisat, no? Tant en política nacional com internacional, perquè fins i tot va ser una sorpresa per a ells mateixos guanyar les eleccions de 2016. Crec que aquí, pel que ha sortit a través d'informes periodístics, hi arriben molt més preparats. Porten mesos, si no anys, creant llistes de possibles nomenaments, de polítiques concretes. Per tant, les promeses que ha fet Trump, si les vol complir, crec que tenen una guia, un pla de contingència molt més ben creat i construït aquesta vegada. Estem parlant que queda a l'aire el suport dels Estats Units a Ucraïna, estem parlant que Iran podria tenir sancions més fortes, estem parlant que Israel podria tenir un suport militar i econòmic encara més palès, encara més marcat que fins ara amb el govern de Biden, que tampoc era un govern pro-autoritat palestina. Sí, ho veig en aquest sentit i en política llatinoamericana està per veure també, però ha promès, per exemple, aranzels a Mèxic, que és el principal veí, no només veí, sinó el principal soci comercial dels Estats Units ara mateix, més o menys a la part amb la Xina.
I si podem recuperar quins són els principals, les principals promeses electorals de Trump per aquest segon mandat, quines són?
La que més es comenta aquí és aquesta idea de deportacions massives, no? Expulsions de migrants que estan en estatus irregular als Estats Units. La immigració ha estat, sens dubte, un dels factors i un dels temes que ha apropat nous votants cap a Donald Trump, no? Nous votants no vull dir votants només que votin per primera vegada, sinó que l'han votat per primera vegada a ell. La concreció de les deportacions massives no s'ha concretat i això forma part de moltes de les promeses de Trump, que són promeses molt visuals, molt contundents, que queden molt ben titulars, però després quan es fan preguntes, entrevistes, no les baixa la realitat. Però aquí hi ha milions i milions de persones en situació irregular. Si realment vol fer unes deportacions massives, la logística és ben complicada, però tindria un impacte real molt fort a l'economia, un impacte social, perquè no les persones en estatus irregular a aquest país no viuen aïllades de la resta de la societat. Són persones que tenen parelles, que estan casades, que tenen fills. Això pot destruir, diuen els activistes d'immigració, desenes de milers de famílies en aquest país. Ja vam veure un tastet, no? una anticipació del que podia ser durant el seu primer govern. Hi va haver, aquí es diuen redades, no? Redades migratòries a llocs de treball. Entraven a fàbriques i detenien a tots els que no tinguessin un estatus legal. Això es podria veure a major escala. I també volen incorporar molt a les autoritats locals, a les policies locals, per detenir a la gent. en un país on conduir un cotxe és necessari per fer la majoria de coses, vol dir que milions de persones conduiran amb por de ser detingudes en qualsevol moment i acabar deportades. Aquest és el tema que més es comenta aquí. També en algunes parts del país, sobretot parts on ha estat essencial per la victòria, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, el tema dels aranzels també ha estat molt comentat i un tema que és molt criticat per experts econòmics perquè, clar, sona molt bé, no? Aranzels molt alts per productes que venen de Xina o de Mèxic per incentivar la indústria local, però en una economia globalitzada hi ha molts dubtes de què significaria això en els preus finals dels consumidors.
Sí, sí. Com es preveu que aquest canvi polític afecti la legislació sobre temes socials com el dret a l'avortament, la regulació de les armes i en relació a aquest moviment progressista dels Estats Units, per exemple, el Black Lives Matter o el moviment pels drets LGTBIQ+.
Mira, aquí encara hi ha una cosa a l'aire, que de les dues càmeres que conformen el Congrés dels Estats Units, sí sabem ara mateix que els republicans han recuperat el control del Senat, però la Càmera de Representants encara està a l'aire. És a dir, no sabem encara, pel recompte de vots que s'està fent, sobretot a l'oest del país, no sabem si acabarà en mans republicanes o demòcrates. I crec que això serà essencial. Perquè si Donald Trump té una a les dues càmeres al seu cambres, perdó, he dit càmeres dues vegades, cambres al seu favor, serà molt més fàcil passar legislació cap a la seva agenda conservadora. Si té la Cambra de Representants en contra, és a dir, demòcrata, serà més complicat. Del tema de l'avortament que dius, ell va ser molt conscient. Va captar bé el sentir majoritari de la societat perquè malgrat que gràcies als seus canvis al Tribunal Suprem es va derogar a nivell nacional el dret a l'avortament, no? Fa un parell o tres anys amb Roe versus Wade, que es diu així la resolució, va captar que les posicions més conservadores de l'avortament no són populars i ha repetit una i una altra vegada la campanya que el que vol és que cada estat reguli el tema de l'avortament. El que volien aconseguir els demòcrates era retornar aquest dret a nivell nacional a través d'una aprovació al Congrés. Això queda totalment descartat amb una presidència de Trump i amb un senat republicà. Per tant, l'avortament entenc que de moment seguirà en mans dels estats i crearà situacions no dir surrealistes, però situacions complicades com la que es crea, que ja existeix a Texas, o la que s'ha creat a partir de les eleccions aquí a Florida, que és que l'avortament queda totalment prohibit després de la setmana 6, quan molts ginecòlegs i experts sanitaris diuen que moltes dones a la setmana 6 no saben encara que estan embarassades o amb prou feines estan adonant-se'n i decidint i buscant una logística familiar per buscar un avortament. Per tant, crearà una cosa que ja hem vist des de fa uns anys, que és qui s'ho pot permetre viatjar a un altre estat a rebre avortament o ho fa a través de pastilles que indueixen a l'avortament, però crearà problemes reals, jo crec, sobretot el que s'ha vist fins ara a les classes més humils del país per les dones que necessiten un avortament. El que em deies del tema de les armes, Donald Trump i tot el Partit Republicà està molt alineat amb la indústria i el lobby de les armes. Sí. Ha estat un tema molt ausent, poc present, present en aquesta campanya, malgrat que el propi Donald Trump ha tingut un o dos intents d'assassinat amb armes durant la campanya, però és un tema que recurrentment els republicans pinten com casos aïllats, no un problema sistèmic. I aquí no és que estic emetent la meva opinió, no? Com a europeus això ens impacta molt, que no tingui un rol a la campanya. I el tema dels drets LGBT, només et diré una cosa. Avui llegia aquest matí que hi ha hagut un increment, no sé si era més del 100% del nivell de trucades en un servei d'ajuda telefònica a la comunitat LGBT després del triomf de Donald Trump. És a dir, hi ha preocupació sobre l'impacte que pot tenir això, especialment en la població trans, que ha estat en el punt de mira dels republicans a la campanya.
Damià, no ens queda més temps, però sí que m'agradaria, i fent un exercici de contracció molt bèstia...
Sí, perdó que parlo molt.
No, però és interessant, clar, és que hi ha molta cosa a explicar i ens hem deixat moltes preguntes, però sí que m'agradaria que em diguessis quines lliçons es poden extreure o quina lliçó podem extreure d'aquestes eleccions sobre l'estat actual de la democràcia americana.
Ui, primer que el votant no és monolític, que un votant pot estar votant per Donald Trump i a la vegada per un congressista demòcrata, és a dir, que a vegades simplifiquem molt, no? I l'humà és complex, és contradictori i s'ha demostrat amb aquests resultats electorals. I després que, crec que no de la democràcia americana, però de la democràcia del segle XXI, que en un món de xarxes socials on hi ha molta desinformació, acaba molt diluït la veritat, els fets i els sentiments, sensacions o teories conspiranoiques, i crec que s'ha demostrat que tot queda molt diluït i a l'hora de votar acaben incidint en nosaltres tant el que passa i el que és com el que creiem i el que sentim. No sé,
doncs,
si té sentit el que dic.
Sí, o sigui, realitats paral·leles que de vegades no es troben. Però vaja,
realitat líquida, que diuen, no?
Sí. Damià, bon matí, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver tornat per uns minuts al que va ser casa teva durant un temps.
Sí, ja sabeu que tinc molta estima a Ràdio Sant Cugat i a Cugat Cugat.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una salutació.
Records.